Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, al programa número 7. Som la Sofia, el Pau i l'Anna i ens encarreguem de conduir el programa d'avui.
Avui és dijous 12 de maig. Aquest és l'últim programa de la temporada.
Oh, quina pena.
Sí, el curs ha passat rapidíssim. Sense adonar-nos, hem arribat al programa final.
Però sabeu què?
Què?
Que això vol dir... que en pocs dies comencen vacances.
Hala, no et passis, encara queda una mica.
Mira, en no res anem de colònies. Després tenim jornades intensives i després... vacances!
Vist així, és que el curs passa ràpid, eh?
I tant, i més quan t'ho passes bé.
Noies, hauríem de donar pas a la primera de les seccions d'avui, no?
Sí. Per començar, escoltarem l'entrevista que vam fer a dos bombers del Parc del Garraf.
Sofia, eren forts i guapos?
I tant! Mira la foto que hem penjat a Twitter.
Ei, però no van venir per ser forts i guapos, van venir perquè són bombers. Què, els escoltem?
Endavant amb la secció 4 més 1.
4 més 1.
Avui tenim amb nosaltres dos membres del cos de bombers del Parc del Garraf. Els bombers són persones formades, entrenades i equipades per apagar focs, rescatar persones, atendre situacions d'emergència, com ara inundacions, huracans, terratrèmols, etc. Bona tarda.
Hola. Bona tarda.
Què s'ha de fer per ser bomber?
Doncs has de tindre el primer, bueno, has de tindre l'ESO, perquè és actualment l'ESO, abans era l'EGB, i després t'has de treure el carnet de camió. Amb això, amb aquests requisits, pots accedir a les proves de bomber i apuntar-te per fer les proves.
Amb això et pots presentar per fer les oposicions que se'n diuen.
S'ha de tenir una característica especial per ser bomber?
Bueno, jo... A veure, és una opinió, eh? Nosaltres convivim 24 hores en el parc, llavors has de ser una persona que sàpiga conviure amb altra gent i també has de tindre una vocació de servei una miqueta, perquè estem per ajudar les persones que tenen problemes.
I tal, de veritat. Si no...
Us poseu nerviosos quan us truquen per fer una emergència?
Doncs al principi que estava bombers, jo vaig entrar l'any 95, sí, he de reconèixer que sí, que em posava nerviós quan sonava el telèfon d'emergències. Però amb el temps, ja porto 21 anys, doncs és com tot. Vas guanyant experiència i no et poses tan nerviós. Sempre hi ha aquell punt de tensió que has de mantenir, però nerviós no.
Quins tipus de serveis feu?
Doncs la majoria que fem serveis fem petits focs. Focs de contenidor, vehicles que cremen. També fem moltes assistències, el típic d'anar a treure un gat d'un arbre que no baixa o a vegades que obertures. Es queden en canals, obertures de vivenda.
Obertures de vivenda.
Sí, és veritat. Mm-hmm. Obertures de vivenda, sobretot ara amb gent gran que es queda a casa i que al millor cau i no es pot valdre per si mateixa, doncs anem d'urgència i obrim la vivenda nosaltres.
Quin servei és el més habitual que feu?
Doncs potser són les obertures. Aquests, sí, aquests tres que us hem comentat ara.
Obertures de vivenda, ja perquè ha caigut alguna persona gran i no es pot obrir des de dintre, hem d'entrar pel balcó, hem d'obrir la porta, Bueno, perquè hi ha hagut alguna persona que ha marxat, s'ha deixat el foc encès i s'ha d'entrar per parar-lo.
Sí, habitualment, bueno, és bastant habitual que a vegades les persones deixen l'olla al foc o se'ls tanca la porta, doncs ens truquen a nosaltres, perquè realment és una emergència, perquè si n'és a més, doncs es cremaria, es podria cremar la vivenda. Ha passat algunes vegades. Doncs perquè no vagi més, anem nosaltres d'urgència i entrem, com diu el company, anem amb l'escala i entrem pel balcó, per la finestra. O si veiem que és molt urgent, que ja està sortint fum i el foc s'està fent gran, doncs tirem la porta.
Llavors, sí.
Per totes les sortides d'emergència porteu el mateix equipament?
No, tenim diferents equipaments. Tenim un equip de primera intervenció, que seria un equip que no s'incendia, diguem, no es crema del tot, ens protegeix molt, anem molt aïllats, amb un casc, amb un equip d'aire, amb un equip respiratori que porta aire comprimit, i és el que fem servir pels focs de vivenda, els focs d'indústria, i després tenim, si et vols explicar tu, Roger.
Llavors tenim l'equipament que és per anar als focs forestals, a la muntanya, que és més lleuger, no és tan aparatós, ens permet caminar millor, és més per anar per la muntanya amb unes botes forestals, ja no anem amb botes d'indústria que són de goma o són més grosses.
Tenim un casc també diferent, tenim dos tipus de casc.
Si us quedeu sense aigua, què feu?
A veure, nosaltres sempre intentem que... No ha passat gaires vegades. Alguna vegada ha passat en focs de bosc, de vegetació. Ha passat que un vehicle s'ha quedat sol en un moment donat i se li ha acabat l'aigua perquè tenia molta extensió de mànegues i en un moment donat es pot quedar sense aigua. Els vehicles normalment de foc forestal, que en diem, porten 3.000 litres d'aigua i van assistits normalment per un altre, vale? Que fa viatges d'aigua i li porta aigua amb aquest vehicle. Alguna vegada ha passat que s'ha quedat sense aigua. El que hem de fer és doncs, esperar i que ens arribi l'aigua. I si el foc s'està acostant, el que fem és retirar-nos, marxar.
Esperar que vingui el següent camió amb més aigua, o si no, tenim a dintre els camions també les motobombes, que diem que són uns motors que serveixen per xuclar aigua de rius, piscines, basses, d'aquest tipus de llocs que si veiem que ens hem de quedar sense aigua, doncs tenim aquest material que, per omplir el camió.
Llavors aquí, si anem per ciutat, també hi ha uns hidrants, que en diem, que són boques d'aigua, on el nostre vehicle s'enxufa allà amb la mànega i xucla l'aigua d'allà, treu l'aigua dels hidrants.
L'aigua del carrer.
Porteu oxigen?
Bueno, com us comentava, portem equips respiratoris, però són d'aire, hi ha aire dintre, no hi ha oxigen, solament. Si no, ens intoxicaríem.
Per què?
Perquè l'oxigen pur està barrejat. Nosaltres quan estem respirant, respirem amb un 20% d'oxigen aproximadament, un 17% d'oxigen. Si respirem oxigen pur, ens intoxiquem.
Per fums, per espais amb fum, que hi ha molt de fum, llocs tancats que necessitem respirar, doncs hem d'entrar d'aquesta manera, que no podrem respirar.
Què us ha fet decidir ser bomber?
Doncs jo vaig començar als 18 anys que feia campanyes forestals, que en diem. Treballava a l'estiu, treballava ajudant els bombers. I va ser una feina que de seguida em va agradar. I era perquè, bàsicament perquè m'agradava. M'agradava el tipus de feina, el tipus de serveis. M'agradava.
Teniu por quan deu d'apagar un incendi?
Si tenim por.
No, t'ha de fer respecte, això sí. Però por no l'has de tenir perquè...
Segurament la paraula por no, perquè ets molt conscient de que l'equipament que portem és un equipament de... Bueno, són uns materials que com us deia, es protegeix molt, no? Però bueno, sempre poden haver accidents. Hi ha hagut accidents, i hi ha persones ferides, i som conscients de que ens fiquem en llocs on normalment doncs, la gent no s'hi fica.
Alguna vegada us heu fet mal quan estàveu fent el servei?
Mal, no, cop, rascades, algunes petites cremades, això sí.
Sí, que, qui més qui menys, sempre hem tingut alguna cosa, però generalment no és res greu.
Tots els bombers heu de tenir tauleta de xocolata i ser guapos i forts?
No, ja bueno, ells sí, però el resto no.
No.
I per acabar, digueu un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Un llibre... A mi em va agradar El perfum, quan el vaig llegir, a l'època. Una pel·lícula... En busca del fuego, potser. Llibre, pel·lícula i...
Cançó.
I cançó. M'agraden totes les cançons dels Mishima.
Moltes gràcies per haver vingut i esperem que us vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, igualment a vosaltres igualment. També.
Moltes gràcies per l'entrevista.
Ara escoltarem una nova secció de gent estranya. Els nens i nenes de 6è ens parlen de dos personatges molt especials, dos personatges molt famosos.
Escoltem-los a la secció de gent estranya.
Gent estranya.
Bona tarda. Avui tornem un cop més a la secció dels personatges extraordinaris, però avui farem un capítol especial. Avui parlarem de dos personatges que han tingut unes vides molt diferents a una època molt diferent. Bona tarda, com us dieu?
Hola, jo em dic Isabel.
Hola, jo em dic Irene.
I sobre qui ens parlareu?
Us parlarem sobre Honoré de Balzac.
Doncs endavant.
Honoré de Balzac va ser el novel·lista francès més important de la primera meitat del segle XIX i el principal representant de l'anomenada novel·la realista. Honoré de Balzac va néixer el 20 de maig de 1799 i va morir el 18 d'agost del 1850 a causa d'una malaltia del cor. El 1819 va abandonar els seus estudis de dret per dedicar-se a la literatura i va començar a escriure sobre pseudònims.
Per escriure, Balzac tenia una sorprenent dedicació i concentració. El seu mètode era menjar alguna cosa lleugera al voltant de les 5 o 6 de la tarda i després dormir fins a mitjanit. A l'aixecar-se, s'asseia a escriure i podia fer-ho per hores. Freqüentment, escrivia durant 15 hores o més. En una oportunitat, va treballar 48 hores amb només 3 hores de descans en el medi.
El cafè, segons ha dit, Balzac consumia al voltant de 50 tasses de cafè diàriament.
El 1829, amb 29 anys, va trobar el tema per a una novel·la en un episodi de la Guerra dels Xuans, recordant el baró de Pomereu, un general amic del seu pare. Balzac li adreça una carta i el va anar a visitar a Fougères, on vivia.
Allà va escriure la primera novel·la firmada amb el seu nom, apareguda amb el títol de les Xuans. La novel·la es ven malament, però li permet cridar l'atenció. En pocs anys esdevindrà un personatge de moda i l'autor més prolífic de París.
El 1831 obté els seus primers èxits. El 1830 va escriure una obra anomenada Les obres de Millet, que el van fer ser un dels escriptors més famosos d'aquella època. Entre les novel·les més conegudes de la sèrie destaquen Papa Goriot, 1834, Eugeni Grandet, 1833, La primera vet, 1846, La recerca de l'absolut, 1834 i Les il·lusions perdudes, 1837 i 1843.
Era un escriptor ben raro, ben raro. Quantes hores heu dit que estava sense dormir?
Doncs va arribar a estar 48 hores escrivint i amb només 3 hores de descans.
Fantàstic. Passem a un altre personatge d'una època més propera. Bona tarda, com us dieu?
Jo, hola, em dic Lucía.
Hola, em dic Izan.
Sobre quins parlareu?
Parlarem sobre Steve Jobs.
Doncs endavant.
Era un informàtic empresari americà. Va néixer el 1955 a San Francisco, Califòrnia. Va ser el que va crear el primer ordinador personal i fundador de l'empresa Apple. No va acabar els estudis. Va deixar la universitat als 6 mesos. Durant un temps va consumir drogues i es va interessar per la cultura hippie. A l'any 1976, juntament amb el seu amic Steven Wozniak, a l'aparcament de la seva casa van inventar el que considera el primer ordinador personal de la història, l'Apple I. Va obtenir una gran rellevància pública, sent portada a la revista Time en 1982. Tenia 26 anys i ja era milionari.
A l'any 1985, Steve Jobs va ser expulsat de la seva pròpia empresa i va fundar les empreses Next i Pixar, on feien ordinadors i pel·lícules d'animació. Va fer pel·lícules com Toy Story, Bitxos i Buscando Nemo. A l'any 1996, Steve Jobs va tornar a l'empresa Apple. A partir d'aquest any, l'empresa va començar a créixer moltíssim, sobretot des de que ell va inventar el primer reproductor de música digital, l'iPod. La botiga online de música d'iTunes, que en 7 anys va vendre més de 10.000 milions de cançons i va dominar completament el negoci de música en línia a un preu de 0,99 dòlars per cançó.
A l'any 2011, Steve Jobs va morir de càncer. Actualment, Apple és de les empreses més importants del món.
Steve Jobs va triar el nom d'Apple i el seu logo recordant quan treballava recollint la seva fruita favorita, la poma. El tercer ordinador que va fabricar Apple es deia Lisa, el nom de la seva filla.
Apple és una de les empreses més conegudes del món.
Qui no coneix l'iPhone i l'iPad?
Han revolucionat el món tecnològic.
O sigui, que el van fer fora de l'empresa que va fundar ell i quan l'empresa va anar malament el van tornar a fitxar perquè tornés.
Sí.
Sí.
Doncs moltes gràcies, ens tornarem a veure a la pròxima, al pròxim capítol de Personatges Estranys.
Com m'agradaria tenir un iPhone.
I a mi, però és que són molt cars, eh?
Doncs sí, la veritat és que són massa cars.
I a més, hi ha telèfons que funcionen igual de bé.
Tens raó.
Va. No us enrotlleu més i escoltem la següent secció. És el torn del Lluís de la botiga del Doctor Game, que ens parla sobre els jocs cooperatius.
Escoltem-lo.
Yo soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el lado.
Hola, bona tarda. Tenim amb nosaltres en Lluís.
Hola.
Bona tarda, de la botiga Doctor Game, que ens ha vingut a presentar uns jocs de taula. Quin tipus de joc ens presentes avui?
Bueno, hoy quiero presentaros un juego diferente. Es una categoría que se llama los juegos cooperativos. Es un poco para romper la lanza a favor de que todos pensamos que en los juegos siempre tiene que haber un ganador. En este caso, no.
¿Y en qué es diferencia en los juegos cooperativos de la resta?
Pues básicamente el juego cooperativo es un juego cuyo mecanismo funciona, digamos, enfrentado al resto de jugadores y por lo tanto los jugadores, a diferencia de otros juegos, no compiten entre sí, sino que lo que tienen que hacer es coordinarse, comunicarse y planificar bien entre ellos para conseguir derrotar, digamos, el funcionamiento que tiene el juego. Cada juego cooperativo plantea escenarios distintos, hay de varios tipos, hay por ejemplo uno que se llama rescate, que es un incendio, la gente son bomberos, tenemos que evitar que el incendio se propague y sacar las víctimas que están dentro del edificio. Habría juegos ambientados en El Señor de los Anillos, como si lleváramos el anillo al monte para tirarlo, etc. Y ese tipo de juegos, todos los jugadores tienen que coordinarse, porque el juego en sí lo que hace es cada turno provocar que la situación empeore.
Perdón, ¿todos tienen un objetivo?
Sí, son objetivos diferentes, como te he comentado, cada juego tiene objetivos, pero lo que tienen en común todos los juegos cooperativos es que si ganamos, hemos ganado todos. Y solo que una de las condiciones se produzca a nivel de perder, perdemos todos también, ¿vale? Uh-huh. Esa es la gran diferencia con los juegos clásicos en los que vamos eso un poco a degüello a ganar al adversario y tal. Aquí el juego es, ante todo, justamente organizarnos todos muy bien entre todos.
Molt bé. I el joc concret que ens has vingut a presentar avui?
Os vengo a presentar un juego que se llama La Isla Prohibida. Es un juego de Matt Leacock. Matt Leacock es un diseñador americano que creó su primer juego cooperativo. A ver, creó muchos juegos, pero su juego estrella cooperativo es el juego Pandemic, que apareció antes que La Isla Prohibida. Pandemic es un juego de ambientación contemporánea, ¿vale? Porque plantea la posibilidad de que unos virus se propaguen y generen epidemias por todo el mundo. Los jugadores, por lo tanto, son científicos que tendrán a su alcance diferentes mecanismos o habilidades para frenar esa epidemia, encontrar la cepa que cura ese virus para parar el virus, etc. Entonces, en pandemia, el juego tuvo tanto éxito porque fue un poco rompedor en cuanto a los demás juegos cooperativos. Normalmente en los juegos cooperativos había un mecanismo de azar bastante importante. Y si bien hay una componente de azar, esa componente de azar está generada por un sistema de cartas que vas desvelando y por lo tanto puedes anticipar más o menos los desastres, cuándo van a llegar, puedes, digamos, hacer un poco más de estrategia y no estás tan vendido al azar. Pandemic fue un gran éxito. Lo que pasa es que el público era muy adulto. Y ahí es donde aparece la casa Gamewright, que es la que os presento hoy, que es una casa de juegos más familiar, que contactó al propio Matt Leacock y le dijo que querían hacer un juego de esas mismas características, pero dirigido a todos los públicos. Entonces Matt Leacock cogió su Pandemic, trasladó toda la mecánica a una ambientación diferente, que en este caso es el que os presento, que es el de la Isla Prohibida, que es una isla que ante la llegada de aventureros que pueden acceder a la isla en sí, a las diferentes zonas de la isla se defiende hundiéndose. Es una isla que va poco a poco sucumbiendo y se la va tragando el mar. El objetivo de los cuatro aventureros, porque es de dos a cuatro jugadores, es rescatar los cuatro tesoros que hay en esa isla y salir de la isla antes de haber perecido o de haber quedado sumergidos, o de haberse perdido uno de esos tesoros antes de haberlo podido coger. Matt Leacock, a la hora de diseñar la Isla Prohibida, además cambió unos mecanismos, no hizo un tablero fijo, sino que utilizó un sistema de losetas que vas girando, cuando la loseta está bien se está en color, cuando empieza a inundarse se pone por el lado azul, y por lo tanto visualmente el juego de la Isla Prohibida entra muy bien, es un juego que a nivel de público familiar es muy visual y muy agradable. La gracia de este juego para 2 a 4 jugadores es que todos los jugadores juegan con los elementos boca arriba y en base a cómo te coordinas puedes llegar a un buen éxito en la misión, porque implica moverse, encontrarse en un punto, pasarse cartas para ayudarse, pero todo estipulado en las reglas, no se puede hacer de cualquier manera. Entonces ese es el gran encanto de este tipo de juego, que ha superado en éxito de ventas, incluso al juego original de Pandemic.
I ens has dit de 2 a 4 jugadors i l'edat?
Sí, l'edat nos movemos nuevamente en esas edades de los juegos que os he presentado en programas anteriores. En este caso son a partir de 10 años. La Isla Prohibida es a partir de 10 años, es lo que pone en la caja. Nuevamente, yo vuelvo a decir que he visto padres jugar con sus hijos de 6 o 7 años y todo depende del énfasis que le pongas a la explicación. Si adornas un poco la Isla Prohibida, un niño de 6 o 7 años acaba jugando también perfectamente a este tipo de juegos.
¿Y la durada, más o menos, de una partida?
Este juego no excede la 3 cuartos de hora, media hora, 3 cuartos de hora. Depende un poco el grado, claro, como es un juego cooperativo, las discusiones que se dan, no, hagamos esto, hagamos lo otro, pero normalmente está en ese plazo de tiempo.
Molt bé. Sí, sí. I la finalitat, ens havies dit, aconseguir...
La Isla Prohibida es una isla 4 aventureros que llegan a la isla para intentar rescatar los tesoros. Al inicio del juego puedes escoger, o bien al azar o bien de otro mecanismo, hay 6 tipos de aventureros diferentes con 6 habilidades. Uno es un piloto de helicóptero, el otro es un explorador que se mueve más rápido por el terreno porque puede mover en diagonal, el ingeniero que logra evitar que partes de la isla se hundan, etc. Entonces, entre todos esos personajes serán poniendo de acuerdo, moviéndose para ir consiguiendo elementos que se traducen en cartas que permiten rescatar esos tesoros. E intentarán rescatar esos tesoros para finalmente, en una de las losetas que sale en el juego, que es la pista de aterrizaje, la que lleva el símbolo del helicóptero, poder salir de la isla antes de que esta se hunda definitivamente. Ups,
avanza,
aquí la tenemos por aquí seguramente, no salía a la vista. Mira, la última era, ¿ves? Es esta de aquí. Y ese es el objetivo, salir de la isla ilesos y rescatar los 4 tesoros.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís. I recordem que el podeu trobar a la botiga Doctor Game del carrer Àngel Vidal 1723 Baixos al Retiro. Moltes gràcies.
Muchas gracias.
Bona tarda.
Hasta luego.
Moltes gràcies, Roger i Lluís. Per acabar, escoltarem els companys i companyes de l'Escola Agnès. Ens porten l'últim capítol sobre la pau. Escoltem-lo.
1, 2, 3, 4. Volem la pau.
I tornem a estar aquí, els alumnes de la classe de la Pau de l'Escola Agnès de Sitges. Torno a ser en Marc i m'apassiona el món dels vehicles. Per això, la meva notícia és...
La furgoneta de la Pau, el model Volkswagen T1.
Els vehicles més emblemàtics de la Pau són les furgonetes Volkswagen T1. Les van començar a fabricar el 1950, és a dir, fa 65 anys. Va començar a fabricar-les amb l'empresari Ben Pont. La va fabricar amb la base del Volkswagen Escarabat, posant-li una carrosseria de càrrega. Amb el pas del temps van anar traient diferents versions. Combi, per a passatgers, una variant de luxe i la versió Westfalia, amb llits, fogons i minicuina. Aquesta versió està enfocada a un ús d'autocaravana. La T1 és la més emblemàtica, perquè tot i que la T2 i la T3 se li semblen, no són les que s'utilitzen per representar la Pau. Després estan la T4, la T5 i la T6, que fa poc que ha sortit al mercat. Aquestes són conegudes pel nom de Multivan. La T significa Transporter.
La influència de la Pau en el món de la música.
Jo, Laura, us explicaré com el tema de la Pau ha tingut i té un paper molt important al llarg de la història. La música és una forma d'expressar sentiments i opinions i és una manera de reemplaçar els discursos o conferències. La música és un llenguatge universal que arriba a totes les persones. Hi ha grups de música i cantants que han utilitzat i utilitzen la música per realitzar i ajuden a realitzar projectes que contribueixen a la erradicció de la pobresa i a la millora de les condicions de la vida de les persones, o que simplement ens fan reflexionar sobre la importància de la pau en el món. Alguns exemples són John Lennon amb la cançó Imagine, Bob Marley amb Wanda Love o Michael Jackson amb We Are The World.
La Pau i el món de la literatura i el cinema.
Soc el Gino i també hem llegit molt sobre autors que han escrit poemes sobre la Pau, com Gloria Fuertes o Rafael Alberti, i també narrativa on hem trobat històries en èpoques de guerra o biografies explicant la vida de diferents personatges que defensaven la Pau i dels quals després s'han fet pel·lícules, com per exemple la pel·lícula sobre Gandhi. La majoria de pel·lícules que hem trobat no són aptes per a nens i nenes de les nostres edats perquè encara que et fan reflexionar sobre la Pau hi apareixen escenes bèl·liques. però sí que hem trobat curtmetratges adequats per a les nostres edats, que es fan pensar sobre la violència i la pau, com Zapatos o Cuento Día de la Paz y la No Violencia.
Els símbols de la pau i els seus orígens.
Entre els símbols de la pau a la Terra hi ha dos que són molt importants. El primer és un colom blanc amb una branca d'olivera al seu bec, que està reconeguda universalment com a símbol de la pau, després de les guerres sofertes al llarg del segle XX. Aquest colom apareix per primera vegada en el relato de l'Arca de Noé.
El símbol de la pau és un cercle amb tres línies en el seu interior, que va ser dissenyat a finals dels anys 50 a Gran Bretanya, com a icona de la lluita pel desarmament nuclear.
I volem acomiadar-nos amb algunes frases de diferents persones que han lluitat per la pau, que perduran al llarg de la història i que ens han fet reflexionar sobre el que realment val la pena a la vida.
Però abans volem agrair a l'Escola Miquel Utrillo l'oportunitat de participar en el seu projecte de la ràdio i de poder haver explicat tot el que hem après sobre la pau. Moltes gràcies, sobretot a tu, Pau.
No hi ha camí per a la pau. La pau és el camí. Gandhi. Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après a viure com a humans. Martin Luther King. Imagina tothom vivint la vida en pau. John Lennon. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
Ep, això ja està.
Sí, s'ha acabat. Aquest ha estat l'últim programa. Volem donar les gràcies a la Marina, la Marisa i al Pau per haver-nos ajudat amb el projecte.
També a tot l'equip de Ràdio Maricel per emetre els programes i pel seu suport.
I per últim, donar les gràcies a totes aquelles persones que dijous rere dijous ens heu anat escoltant.
L'Hora de l'Utrillo torna el curs que ve, amb més seccions i més sorpreses.
Adeu a tothom i...
Visca la ràdio!